Psst, psst, passa, passa. Ja ets dins del Barça reservat.
Jo estic contenta de tornar a obrir les portes del Barça reservat. És el primer episodi d'aquesta segona temporada i el teníem tancat fins ara per vacances, però el Barça reservat o els reservats del Barça no s'han aturat. Aquí estic amb l'Oriol Domènech, amb el Xavi Campos i amb el Bernat Soler. No s'han aturat, sobretot aquest estiu, per l'Empordà. Saps allò de la Costa Brava? Allà hi ha molts reservats del Barça. Mira com em mira l'Oriol, perquè també va per la Costa Brava. Allà, a la Costa Brava i a l'Empordà, escolta, a l'estiu, vinga reunions, vinga sopars, vinga trobades. Això es fa molt.
Sí.
Amb gent del Barça, de la Junta i gent de l'oposició, tots allà es troben i vinga a xerrar del Barça. Hi ha hagut moviments.
Però es troben entre ells?
Es troben, sí, sí.
Sí, opositors i directius?
O sigui,
junts?
Però no en grup, però individual.
Ah, ja, ja. Tots van a Calella per la Fusina.
Tots van allà per l'Empordanet, tots van de Segaró cap amunt.
Després us dic qui també va per aquella zona.
Per, digueu.
Flic.
També va?
Sí.
També ha anat aquest estiu Hansi Flic?
No, aquest estiu no, fa uns dies a Llafranc.
Ah, molt bé.
Sí, sí.
És que
sí.
Jo no sé
si... A l'aturada de seleccions.
Jo crec que si...
Pot ser que ha recomanat per Tiago.
No només... Ah, sí,
clar.
Crec que sí.
La seva família té l'hotel també.
Tenen
l'hotel
allà. No descarto que s'hagi allotjat en aquest hotel, tampoc.
Pot
ser. Sí, sí.
Però clar, és que si vols ser alguna cosa al Barça, a l'estiu has d'anar a l'Empordà. Has d'anar a l'Empordà i a l'hivern a la Cerdanya. És que són els dos focus, que si no et mous aquí no pot ser res al Barça. Però vaja, aquest reservat d'aquesta temporada, que jo crec que parlarem bastant de qüestions electorals, tot i que les eleccions són el 26, esteu preparats, no?, perquè arribin coses al reservat molt electoralistes. Sí, mira el Campos em mira com diem, sí, sí, jo crec
no,
que
no,
sí.
No, miro el Bernat perquè vagi preparant la batalla del Camp Nou.
Sí, 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 sí. Perquè, escolta,
hem començat a treure-li la pols a sintonies, a guions, sí,
perquè
sí.
Perquè fins ara hi ha l'oposició Víctor Font, som un clam amb Joan Camproví, ha sortit el Jordi Termes, el senyor Bisum, que se li diu, el senyor Bisum, Marsíria, veurem, no han fet el pas, però també són, vull dir, sonen molts.
D'altres rumors que també hi ha.
D'altres noms.
Amb noms importants.
Noms potents que havien estat al Barça, no amb la porta precisament, que veurem si acaba de fer el pas, vull dir, hi ha molts noms, però clar, sempre es diu, no, però si no van junts, no? La porta l'únic que por que té és que tot això s'uneixi i faci una única candidatura. Doncs us diré que els últims dies les converses s'han intensificat perquè això passi. És cert que Víctor Font va sortir fa poc dient que ell també veia això i ell sent com a líder. Aquest és el punt sempre més difícil d'unir a l'oposició, no?, que és qui acaba sent líder, però això que són negociacions que estan en una fase molt inicial. Potser qui diu ara que pot ser líder després doncs acaba sent un altre, però com a mínim les converses perquè es produeixi aquesta unió entre diferents grups de l'oposició s'han intensificat i veurem si les pròximes setmanes doncs anem tenint notícies aquí al Barça reservat. Però vaja, d'això en parlarem, perquè la temporada és llarga i tot i que les eleccions han de ser el 26, tota aquesta gent treballa amb l'escenari del 25 i la porta també, no ens enganyem. Laporta és el primer que té molt present que, i ho ha verbalitzat amb els seus directius d'avançar les eleccions un any sempre que les condicions siguin favorables cap a ell, lògicament. Però vaja, Laporta, per cert, que d'aspecte molt, molt bé, molt millor, vull dir que s'està cuidant, que es nota que s'està cuidant i...
L'he provat l'estiu, doncs.
Sí, bé, i que s'està cuidant i que es nota, no? Que
per 2 quilos, no?
Sí, sempre parlàvem de l'aspecte de Laporta o de l'estat de salut, doncs bé, ara sembla que s'està cuidant i ha perdut quilos.
Que era preocupant.
Sí, clar, sempre.
Que era molt necessari aquest canvi.
Sí, molt
millor. Jo crec que gent molt propera amb ell, inclús familiars, li han dit que hi havia de posar mala obra, perquè si no...
No, no, clar, això és qüestió de salut, sí, al final. Sí. Doncs bé, ja anirem parlant d'aquesta qüestió i ja veurem si hem de treure la llotja del Camp Nou aquí.
La batalla.
Ai, quina mania, amb la llotja del Camp Nou, la batalla del Camp Nou.
Era un dia que Barça reservat i la batalla del Camp Nou seran dos podcasts que hauran de coexistir, no?
Anirem junts a la mà, ja
sí,
ens fusionarem.
Som germans.
Depèn de la data de les eleccions.
Sí.
Però bueno, sí, coincidim.
Sí, sí.
Alguns dies.
Si són aquest any, seran a l'estiu.
Sí, això segur. Però ja ho veurem, això. Ja anirem parlant. Però l'altre nom de l'estiu, o un dels noms de l'estiu, direu Nico Williams, sí, també. Ja. Hansi Flick. Hansi Flick. Què us ha arribat de Hansi Flick d'aquests dels primers dies? Us ha arribat què? Que és... Que treballa molt bé, que és molt professional...
Jo l'únic contacte que he tingut, i va ser per casualitat, perquè me'l vaig trobar al gimnàs, va ser Monficio, que treballa amb 3 o 4 jugadors al Barça, i que em va parlar molt bé. Em va dir que... que treballen més que l'any passat, que és el que aquestes famoses i polèmiques declaracions de Pedri, diu que ell abans havia de fer entrenaments amb aquests jugadors i ara ha de fer coses molt puntuals, primera perquè li arriben baldats als jugadors, vull dir, perquè entrenen molt, i perquè més o menys tot el que ha de fer ell ja li fan a Can Barça. Vull dir, en aquest sentit van parlar molt bé del tema aquest de físic, de la prevenció, del postentrenament. També em diu que, hosti, que entrenen a les 9 i que a les 8 del matí tots allà puntuals. Vull dir, sí. En aquest sentit...
Això, mira,
coses... I no tenia cap compromís, perquè m'hagués pogut parlar molt malament de l'entrenador, però sí, no, va parlar molt bé.
A les 8 a la Ciutat Esportiva,
sí, sí, tots.
Déu-n'hi-do.
Sí, és que la puntualitat és, sempre es diu, no? Quan, en Xavi també es va dir, quan va arribar la puntualitat, però amb el cas de Hansi Flick, els primers dies van fer tard alguns jugadors, però no tarda 20 minuts, 5 minuts, que per ell és fer tard, perquè per ell, puntual, 5 minuts abans, tots aquí, a punt... I
també em va dir que és molt proper als jugadors, que parlen sí. molt amb ells...
Sí, el que passa, una de les coses que m'han dit és cert, que és molt proper als jugadors, que parlen amb ells, però que tampoc gaire estona, que no és de fer gaires xerrades gaire llargues, i abans del partit tampoc amb qüestions tàctiques, dues indicacions
i a jugar. Tàcticament, no pretén revolucionar ni inventar res al futbol, sinó i no donar consignes, moltes consignes molt precises, sinó dibuixar un mapa general del partit i del que vol, i a partir d'aquí donar un punt més de llibertat al talent dels futbolistes.
Que fins ara això li està anant bé, veurem quan la temporada sigui més exigent. I l'altra anècdota, curiositat, que ja ho hem vist, és que no li agrada gens que vesteixin els seus jugadors de forma extravagant, i va entrar al vestidor, es va trobar doncs alguns pobre, personatges com Koundé, pobre, que cada dia pensava quin modelet es posaria, i això bé, ho ha canviat, però també li ha anat bé perquè ha recuperat les convocatòries el dia de partit, per tant ja si surts de l'hotel ja surts vestit amb la roba del Barça i no surts amb els teus modelets.
És que Koundé, quan arribava l'autocar del Barça que venia de la Ciutat Esportiva i arribava a Montjuïc, perquè a Montjuïc anaven amb autocar, parlo de la temporada passada, Koundé era l'última en sortir de l'autocar i s'hi estava molta estona, perquè estava preparant-se tot l'abillament, tot el seu look per aquella sessió fotogràfica, perquè hi eren sessions fotogràfiques que ell després explotava a les seves xarxes socials i segurament amb els seus acords particulars que devia tenir amb les marques que el vestien, però era tot un cerimonial el de Koundé arribant, sortint, trigant bastant en sortir de l'autocar per sortir perfectament amb les ulleres de sol, amb el que calgués, aquelles bosses impossibles per fer-se fotografia, i això ja no pot ser.
Això és el que no volia.
També li interessava al club com a empresa audiovisual, també li interessava aquesta passarel·la perquè era un contingut que tenia força èxit.
La xarxa, sobretot.
Sí, i l'explotàvem. I l'explotàvem molt.
Però això és el que deia Hansi Flick, deia, home, jo no vull que el dia de partit estiguin pensant més en el modelet que no pas en jugar.
I a vegades es feia estrany, perquè quan perds, quan guanyes, no passa res, però quan perds, veure els futbolistes vestits d'aquesta manera, també no per l'aficionat.
Doncs ara tots amb xandall, o en aquest cas polo i pantalons curts, i quan vingui l'hivern, doncs ja aniran abrigats.
Una altra cosa de Hansi Flick, que això que sempre hem dit que no vol excuses, i és cert que els primers dies quan li deien no arriba, aquest fitxatge no arribarà, aquest tampoc, aquest s'ha lesionat, i això, i que anàvem posant problemes, i què farem? A les reunions que teníem amb l'estaf, la seva frase que sempre deia era no en parleu, no posem excuses, no parlem de problemes, we will work, i això ho anava repetint, i això, clar, això a la directiva igual hi arriba.
We will rock you, has dit?
No, rock you no.
We will work. Treballarem,
i això quan li arriba a la porta, clar, això li encanta sentir
això,
aquestes coses.
Això li agradava ja a la porta fa molt de temps, ja ho sabeu. Era Vox Populi, perquè el mateix la porta ho havia explicat, quan va arribar com a president del Barça, estem parlant de la primavera de l'any 21, amb Koeman a la banqueta, que en unes trobades que havia fet la porta expressava la seva predilecció per el que ell anomenava l'escola alemanya. En aquell moment es parlava sempre de Tuchel, es parlava de Nagelsmann, de Ragnick i de Flick. I el que sí que dius, què us ha arribat? Doncs el que sí que m'ha arribat és que en aquell període, recordeu que la porta no estava molt convençut amb Koeman, fins i tot hi va haver aquell episodi tan, per mi, incòmode cap a tot un mite com és Ronald Koeman, de dir, espera't que a veure si trobem algú, i si no trobem ningú continuaràs. Doncs en tota aquella època hi va haver gent al Barça que va dir que la persona per fer-se càrrec de tot allò, de tota l'escola alemanya, l'indicat era Flick, perquè s'havien estudiat mètodes de treball, perquè s'havia mirat com entrava al Bayern de Múnich, i per tant hi va haver una elecció i es va anar a buscar Flick. Estem parlant de l'any 21, d'abans...
Abans de Xavi.
Abans de Xavi, però no just abans de Xavi, quan ha començat el fa fora. Perquè
no, l'estiu, quan li donen com una mena...
Quan ha començat el fa fora, ja el dia següent ja se sap que Xavi serà l'entrenador i ja hi ha contactes. De fet, ja pràcticament es lliga l'acord. Parlo d'abans, de quan hi ha els dubtes amb Koeman.
Sí,
doncs el Barça va buscar Flick. El Barça va anar a buscar Flick i va anar a parlar amb Flick. I Flick va dir, és que em sap molt greu, però és que acabo de signar un acord amb la selecció alemanya, perquè l'acord amb la selecció alemanya el va signar al maig del 21, amb la vista posada ja al Mundial de Qatar, que es disputava la tardor del 22. I Flick va dir, no puc jo desfer-me d'aquest acord, però el Barça ja va voler fitxar Flick en una anterior ocasió, una mica seguint aquesta línia de pensament que tenia la porta de l'escola alemanya. Per què no van fitxar Flick quan van fer fora Koeman i va venir Xavi? Pel mateix, perquè ja estava a Alemanya i a més a les portes ja del Mundial, i en aquell moment recordeu també que es va fer com una mica una sensació de pressió general internament també a favor de Xavi, i ja no hi va haver opcions. Per això, de seguida que... De fet, quan Xavi anuncia que marxarà, que ho fa el gener, torna a reactivar-se l'opció Flick.
Sí, sí.
És quan diuen que Flick comença ja a estudiar castellà.
De fet, Flick pensa que serà l'entrenador del Barça i ho comunica en algun jugador alemany. I després és quan Xavi es fa enrere i la porta també, Flick torna a desaparèixer i torna a aparèixer ja quan la cosa és definitiva.
No, hi ha el pacte del sushi abans que ella també se li diu que
sí
i després una altra vegada que no. Però la història d'amor la porta Flick.
En aquella junta directiva del matí de la nit del sushi, hi ha molts directius que se'n van de la directiva convençuts que Flick era el nou entrenador del Barça, que Xavi plegava.
Però diríem, la cosa nova que aquí m'ha cridat l'atenció és que ja abans de Xavi i en l'època Koeman, amb els dubtes sobre Koeman, Flick va ser anat a buscar, i evidentment doncs, amb el seu compromís que va complir doncs, no va poder venir, però ja agradava.
Que Joan Laporta, quan té una idea al cap, la persegueix fins que l'aconsegueix. Enmig va tenir Xavi, evidentment, perquè no podia triar Hansi Flick. Va intentar que això anés bé, no va sortir bé i va tornar al seu primer amor, o l'amor de Hansi Flick. Bé, doncs esperem que vagi bé. Per cert, Hansi Flick, que com que ara li està anant bé, que està tothom supercontent, fins ara Hansi Flick és una cosa com us diria, ha anat dient sí a tot, pràcticament, doncs ara comença a demanar també coses. I llavors ell ha començat a demanar millores de condicions de feina pel seu staff.
Diners, vols dir?
No, jo crec que no, que potser condicions, potser, no sé, del seu staff, potser, vés a saber, ara no sabria dir-te el què, perquè tampoc sé exactament què, però potser perquè millori o més gent, per exemple, potser, o sigui, reforç d'algun tipus.
Se sent fort.
Home, clar, se sent fort i estan contents amb ell, és el moment de demanar. Doncs podria ser, ell ha anat demanant coses i podria ser que els pròxims dies doncs, sapiguem alguna
d'aquestes. Un iPad.
No, em queda les dietes, no. Jo crec que va més per reforçar d'alguna manera el seu staff. Per què? Ell anava dient sí a tot, però els últims dies de mercat sí que va haver-hi coses que ja va dir fins aquí, com a Eric García. Aquí va posar una mica també una línia. No sé com va anar tot plegat Eric García al final, fins quin punt va tenir pes la paraula de Hansi Flick o la impossibilitat.
Eric García no està al Barça perquè es va lesionar amb Bernal.
Clar, però allà és quan...
I Christensen, no? També
allà
tenir...
és quan ell diu...
Entre l'ajuda de Christensen i Marc Bernal, jo crec que Eric també marxava. Jo crec que la definitiva va ser la de Marc Bernal.
Clar, és que sense jugador,
sí. Ni mig centre. Que jo crec que Eric, a vegades, jo crec que el veurem més de mig centre, potser, que no de central.
Eric volia marxar al Girona, això és públic, el Carcel ho va reconèixer fa uns dies al Tot Costa, i fins a última hora van estar lluitant aquesta segona sessió a Montilivi, que no es va donar, diria que entre altres factors perquè Hansi Flick va dir que prou, que necessitava jugadors, necessitava algun efectiu, perquè és que una plantilla molt, molt, molt limitada. Però les últimes hores de mercat, a Eric García li va aparèixer sobre la taula, o va aparèixer sobre la taula, tant pel Barça com per Eric García, l'opció del PSG.
Ah, sí?
Sí. No sé si a través del club francès directament.
Sí.
Luis Enrique, que té molta relació amb el representant d'Eric García, o a través d'un intermediari que representa els interessos d'un jugador del PSG, que és molt conegut aquí a Barcelona, que és Jorge Méndez, que va posar sobre la taula una possible operació d'intercanvi entre el Barça i el PSG per Eric García i Danilo. Danilo és un portuguès que fa uns anys Mendes va col·locar el PSG, tenia molt bon cartell, es van gastar molts diners per ell. Després el seu rendiment, des del meu punt de vista, ha estat potser per sota de les expectatives. És mig centre, ha estat jugant de central, o sigui que era un perfil de jugador que li podria servir al Barça aquesta temporada a cobrir aquestes dues posicions que tampoc va tan sobrat d'efectius. Diria que aquesta opció a l'Eric García no el va acabar de convèncer, que si no podia anar a Girona era la seva primera opció, preferia quedar-se a Barcelona i no anar al PSG, i potser no va tenir gaire trajectòria a les últimes hores de mercat. Això, si no és de l'últim dia, és del penúltim dia de mercat.
Ostres.
Però una operació a pèl.
No tinc tots els detalls.
Danilo era un jugador descartat per Luis Enrique.
Sí, sí. És que aquí el mama haurà Mendes, clarament.
Ara aquesta operació sortia guanyant el PSG, que el Barça.
Què passa? El Barça necessitava un mig centre amb la lesió de Marc Bernal, i Danilo potser ho és més que la pròpia Eric García.
Diria que en tota aquesta història qui porta el pes i agafa les regnes és clarament Jorge Mendes. Però vaja, no hauria estat la primera vegada i potser no hauria estat l'última tampoc, que Mendes en qüestió d'hores, l'últim dia de mercat, et tanca una operació, sessió, s'inventa qualsevol intríngulis i aprofita per trobar una solució a un dels seus problemes, en aquest cas el seu problema de Danilo.
I que Eric García, última hora de mercat, també està dins d'algun moviment, també va passar l'any passat amb el Girona, o sigui que, sí. Però bé, Eric García al Barça, veurem si el veiem de mig centre o no. És cert que és una de les opcions, tot i que li veuen mancances, no, li veuen mancances de joc, no? És un jugador molt intel·ligent i és perfecte, seria perfecte per aquella posició, però bé, és més lent, diríem. Té altres mancances, però vaja, segur que el provaran a Eric García. Amb aquest mercat de fitxatges que ens ha quedat una mica allò de que amb aquella, no? Havia de venir Nico Williams i bé, diuen que el tenien, que sí, que la gira Nico Williams truca a la porta, que això ja s'ha publicat,
l'any que ve.
Que li diuen que sí, que després el no ja no el fa Nico Williams, ja és el representant, els jugadors per dir que sí, però per dir que no, que el Barça tenia preparat l'aval perquè que sí, que això ho anaven a fer, i és una mica aquesta sensació de diuen no, un any, guanyem un any, guanyem o perds, no sé.
Jo crec que la decisió del jugador de no venir.
Sí, clar.
Sí. I que el Barça, com que no pot venir Nico Williams, fitxa Dani Olmo.
Bé, ara el que diuen és que volien fitxar els dos. Ells diuen que volien fitxar els dos.
Jo això veia impossible.
Però que tenien preparat els papers per l'aval per Nico Williams.
120 milions, 60 per cada un.
Pel fair play, a més, eh? O sigui, ja no només per les possibilitats.
Amb les dificultats que has tingut per inscriure Dani Olmo i Nico Williams semblava una quimera.
Sí, però ells amb aquell aval, amb allò...
Jo no em vull penjar una medalla, però perquè tinc guardat el tuit, el 23 de juliol, al Tot Costa, quan tothom parlava que vindria Nico Williams, jo vaig dir que Nico Williams es quedaria un any més amb el seu germà a Bilbao, i que vindria Dani Olmo. I també vaig dir, que aviam, això és el si tinc raó o no, que Nico Williams vindria l'any que ve.
Però això ho vas dir per intuïció teva o no, per dir, coses per, no, que per, sabies?
No. El que sabies és que el Barça havia presentat un parell d'ofertes per a Dani Olmo, i quan tu presentes ofertes i que eren relativament bones, dius, home, això no ho fas de cara a la galeria.
Mm. Però per tant sí que interès. Estaven interessats en els dos. Sí que volien Nico i Dani Olmo. No és que havia Olmo, perquè
crec,
no...
Jo crec que el Barça tenia inputs que el Nico Williams tenia el desig de fer un any més amb el seu germà, amb el tema de la final de l'Europa League a Sant Mamés...
Ja, que no seria fàcil.
Era molt complicat i jo vaig perdre un dinar perquè vaig anar a Mataró un dia a veure el Ricard Torquemada i el noi del bar diu, què, que el Nico Williams? I jo li vaig dir, jo crec que no vindrà. I em va dir, si ve el Nico Williams et convido a dinar. I com que no ha vingut, doncs no m'ha convidat a dinar.
L'any que ve,
però
també
hi havia data o no de quan vindria?
Final de mercat. Sí, no, 2025
no. Ja no val el dinar. Escolta, i Pau Víctor, que és l'altre fitxatge que ens ha quedat aquí més amagat.
Pau Víctor es va produir una situació curiosa, perquè el Barça l'any passat tenia una opció de compra per Pau Víctor, que em sembla que acabava el 15 d'abril o el 15 de maig, sí. No recordo, 15 d'abril o 15 de maig, que era de 3 milions.
Pel 100%.
I el Barça no la va executar. I després va tenir molt interès en fitxar Pau Víctor, van haver-hi negociacions amb el Girona, i l'ha acabat fitxant per 2 milions i mig. Que és una mica el que és sospitós. I que Girona van rebre una sèrie de crítiques per
però,
això.
Però, per 2 milions i mig pel 50% dels drets.
Correcte, el 50% dels drets aquest any.
L'any que és el 70, no?
El 70 pel Barça i el 30 pel Girona. És a dir, que si durant aquest any el Barça el traspassa per 10 milions, són 5 pel Girona i 5 pel Barça. I a partir de l'any següent, si són 10, doncs 7 pel Barça i 3 pel Girona.
Per això, per això van pagar menys que la clàusula.
Correcte, aquest mig milió, que fins que no ha transcendit, doncs clar, la gent va sospitar, li va sorprendre.
Sí.
Perquè,
no entens,
el Barça
ostres,
no el paga per 3 i després et ve a buscar el jugador, doncs només que el Girona digués, a pagar 4 o 5. I al final és que són 2,5 per això, perquè es repareixen els drets i perquè el Girona també té la sensació de que Mitchell no hagués jugat, perquè Mitchell tenia Abel ja fitxat, anaven a fitxar un altre davanticentre i tenien Estuani, anaven a fitxar molts extrems, tenien la sensació que Pau Víctor aquí, que Mitchell no hagués jugat absolutament res, i pensen, si va al Barça, doncs com a mínim allà potser té un rendiment, té una exposició, i potser el Barça acaba venint com va passar en Ferran Juncla, doncs per 5, 8 o 10, i n'acabes traient un rendiment per part del Girona.
Uh-huh. Oriol Romeu no jugarà al Girona a Barça, per la clàusula.
No, té la clàusula de la por, també.
I no la pagaran.
Com va passar amb la de Pau, no la pagaran, segur.
Segur, ni que...
100%. Oriol Romeu no juga contra el Barça.
Però no deu ser gaire alta la clàusula. Però
és ja la Paulo Torre era 300.000.
Però no, perquè per concepte
no hi ha cap club que la pagui.
Però
no.
És curiós perquè la clàusula de la por que sempre l'havia posat al Madrid i des d'aquí fèiem una mica de crítica i fins i tot de burla quan l'ha fet al Barça, doncs hem hagut de dir el que pensem. Però va ser una mesura que van impulsar Mateu Alemany i Xavi.
Correcte.
Ara no hi són cap dels dos i el Barça continua posant clàusules de la por.
Però no tot, Vitor Roque no la té.
Amb el Betis. Mm. Home, ja seria...
Què?
Però escolta, per cert, més normal que tingui Vitor Roque és el davanter que no era el Romeu.
Sí, però vull dir que tindria conya després de tot el que s'ha parlat de Vitor Roque. Us explicaré, però ens esperarem el dia a la prèvia als voltants del Barça-Betis o del Betis-Barça,
sí.
Que juga primer allà, una història sobre Vitor Roque. Però la guardo per aquell dia.
Va. Permetem que la guardis per aquest dia.
Una mica... A mi, quan me la van explicar, em va saber greu. Sí.
Però ja, no ho ha passat bé.
Però... Per cert, com tens els anònims? Reps més anònims o no?
No n'he rebut cap altre.
Jo volia dir una cosa, perquè tu em vas deixar veure aquell anònim que et van enviar.
Sí.
I en aquell anònim hi havia diverses coses que t'explicaven.
Sí,
n'hi ha una que ara ja es pot dir que va passar. Perquè en aquell anònim s'explicava, i estem parlant del mes de maig...
Finals de maig.
S'explicava que el vicepresident esportiu Rafa Juste no aniria a la gira de pretemporada del Barça als Estats Units. Deia l'anònim que no hi aniria perquè estava dolgut amb el desenllaç de l'operació Xavi.
L'anònim que teníem era perquè no estava content amb el nou entorn de Joan Laporta dins
doncs,
el club.
No sabem, l'argument oficial és que hi havia una qüestió professional de feina, però Rafa Juste que no es perd un desplaçament, Rafa Juste que no es perd un acte, no es perd gairebé ni un entrenament, us diria, del primer equip del Barça, no va anar als Estats Units.
No.
Per tant, el senyor o senyora dels anònims sembla que tenia bona informació.
No hi va anar i diuen que és que no sé si per una qüestió de decisió personal seva, que s'ha allunyat una mica d'aquest, diríem, el que sempre es parla de l'entorn,
sí.
De la comissió esportiva, no? Que sempre es parla, Alejandro Echevarría, d'Enric Massip, de Joan Soler, doncs que s'hauria apartat una mica.
Jo ho dic perquè si l'anònim, de moment, tenim un encert... Potser haurem de començar a prendre'ls seriosament.
No, sí, seriosament ens el preníem. El que passa que, clar, és veritat que hi ha coses que són difícils.
Encara no sabeu si és anònim? Encara no sabeu, no?
No.
Ho investigueu o no?
No, nosaltres... Allà dins ho han investigat molt, el Barça. Molt, molt. I aquest estiu, moltíssim. I una mica de mal rotllo, fins i tot, dins de la Junta, perquè uns es pensen que són uns altres...
Suposo que algú us va demanar detalls formals de com era l'anònim, no?
Sí, no, a mi m'han demanat detalls de com és, que passem l'anònim, que aviam si poden veure el segell de les cartes, a veure si així sabien de quina oficina de correus... Bé, s'ha fet una investigació a tots els alts nivells dins del Barça per saber què està passant amb aquests anònims, perquè no som els únics que n'hem rebut, hi ha més mitjans, i per tant allà dins han començat a dir, però això d'on surt? Perquè és informació molt específica i
aquests anònims són diferents d'uns altres anònims que es feien a través de la xarxa Instagram, que eren de molt baixa...
Ah, no, sí.
com es diu, bueno, no és fidedigna,
credibilitat.
Que no tenien credibilitat, eh?
Sí, ho va publicar això el Sergi Soler, potser?
Sí, sí.
A Mundo Deportivo. Bé, bé, ja, si en rebem més,
que no
doncs
té res a veure, vull dir que al final...
No. I aquesta temporada parlarem també bastant, jo crec, del nou Camp Nou, de l'Spotify Camp Nou. Bé, a la força, però potser... perquè no? No coses tan, tan bones en el sentit de que
home,
el dia
no,
de
parla,
retorn...
Parla de coses bones, home.
El dia de retorn serà complicat i les condicions amb què es torna serà complicat també.
Ah, sí?
Home, perquè...
Home, hi ha moltes grues, no?
Bé, sí, hi ha grues, però tu necessites unes condicions per tornar... uns lavabos, no?
Sí.
Per exemple.
Ah, clar, clar, clar.
Què fem amb els lavabos?
Sí, sí.
Amb uns policlins, tu t'hi veus o no?
Seria gaire còmode, eh?
Clar. Ni fa mal olor, normalment, no.
Has esgotat sí, el sí. temps del Barça reservat. Si en vols més, busca'ns en un altre episodi.